dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Estalvia amb l'ofertassa d'Hipercor.
Ara tens gelats Frigo, Carte d'Or, Cornetto, Magnum, Solera o Yogo amb el 50% de rebot.
Recorda, fins al dia 11, centenars de productes amb el 50% de rebot.
Acostuma't als nostres bons preus, només a Hipercor.
Les teves compres també a Hipercor.es.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Hola, amigo Pelico. És un honor poder saludar a tot l'aficionat del Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona. Jo sé, jove empresari xinès, visquem 2 anys a Barcelona, donat compte sentiment Pelico, de força sentiment. Em vaig fer el soci l'Espanyol any passat. Som membre de Culba Jove i família Lica, en Xina. Meu pare tenim multinacional de Club Inversor Mundial. Aquí tenim en Espanya 300 basal xino i 200 la taula en xinesu. I plupé la inversió pel meu pare voler ser club futbol. Jo, quan sabé que m'he pensat una mil·lèsima de segon, a través de l'Skype, parlar amb el pare i convèncer per invertir en l'Espanyol. L'altre dia, la unió amb representants de l'Espanyol en una taula en xino d'alta cuina elaborada. El millor la taula en asiàtic del ciutat. Meu pare convida Collet, Pere Alnau i Sergio González. Sopar gratis per ells, però igualment no convença. Pel meu pare, demana canvi d'inversió, fitxar 2 jugadors xinesos i també el càtering del camp pel menjar xino. Al descans, els socis podrien menjar molt més barat que allà. Els frankfurts ara valen 5 euros. I amb nosaltres, 3 llitos de primavera blanc i blau per només 3 euros. El meu pare seguirà lluitant i volia dir públicament a tots els pel·lícules que si Club Inversió Asiàtic entra a Espanyol, podríem mantindre a los 3 delícies titular, Kiko Casillas amb Amendres, Víctor Sánchez amb Juan Chichu Flick i Sergio García amb Bambú. En fi, què hi farem? Esperem que Collet entri en la O i que l'Espanyol comenci a créixer. Chino Chano, Guajin San, Sai Chi San, Espanyol.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Què tal? Molt bona tarda. Avui permeteu-me que no comenci parlant de futbol. Avui vull parlar de l'handbol, aquell esport que sembla que és tan poc mediàtic i que ha passat tan desapercebut, tot i el genial nivell competitiu que hi ha al nostre territori. Aquest cap de setmana, l'handbol alça la veu i es converteix per uns dies en la referència esportiva a Europa, amb la fase final de la Champions que s'organitza aquest cap de setmana a Colònia. 14 dies abans de que comenci a rodar la pilota a la Copa del Món de Futbol de Brasil, doncs totes les mirades es fixaran en el monstruós Lanxess Arena, la pista on se celebrarà la Final Four, amb una capacitat de 20.000 espectadors. El pavelló alemany acollirà un dels més grans espectacles esportius de l'any, amb focs artificials a peu de pista, actuacions musicals, diverses activitats per als aficionats i la presència de tot tipus de celebritats. L'handbol serà, per tant, doncs, només unes hores el rei d'Europa i Colònia en serà el seu regne, on els llançaments amb efecte i els estratosfèrics gols des de la línia dels 9 metres seran els seus grans protagonistes. És l'esdeveniment més gran i espectacular de l'esport europeu, explicava amb contundència dies enrere l'entrenador del Barça, Xavi Pascual, en roda de premsa. El porter del club blaugrana, Daniel Saric, per la seva banda, també explicava que a Alemanya viuen aquest esport com a Espanya gaudim del futbol. Per això és tan impressionant aquesta Final Four de la Champions. S'han exhaurit les entrades d'aquesta Final Four i aficionats d'arreu del món seran aquest cap de setmana en Alemanya per presenciar els quatre partits que amb més talent i emoció prometen de tota la temporada. De fet, haver exhaurit les entrades no sorprèn. Aquesta edició de la fase final de la Champions, la cinquena, precisament, que se celebrarà a la pista de Colònia, és la que fins ara ha generat més expectació. Els números que envolten aquesta Final Four Alemanya són anys llum de la situació que viu l'handbol aquí. La Copa Sobal i la Copa del Rei d'aquesta temporada, les dues competicions de la Lliga Estatal d'handbol amb format de Final Four que es van celebrar a Barcelona i a Pamplona respectivament, no van estar ni de bon tros a l'altura de l'espectacular cap de setmana que es viurà a la ciutat alemanya de Colònia. Tant al Palau Blaugrana com a la pista navarresa només hi van assistir 4.000 aficionats en cada cas, una xifra que suposa la meitat de la capacitat del pavelló barceloní. Aquest cap de setmana, Kiel, Veszprém, Flensburg i Barça lluitaran com a gladiadors per alçar-se amb la corona europea. El Barça és el favorit i amb la plantilla de la que disposa Xavi Pascual és gairebé obligatori que tornin amb la corona. Aquest any ens han fet molt i molt feliços. Ens han fet gaudir, ens han fet viure una temporada gairebé perfecta. I ara només desitjo que aquest gairebé desaparegui. I dilluns us pugui dir que ha estat la temporada perfecta amb totes les lletres per als blaugranes. Són els millors, però treballant com els que més. La seva actitud durant tot l'any ens ha deixat constància que són excel·lents professionals i unes immillorables persones. Passi el que passi, estem orgullosos d'ells. Força Barça i força en vol.
I jo avui començo parlant en clau blanc i blava, parlo de dos Sergios, Sergio García i Sergio González, un binomi que durant el dia d'avui, atenció, té el seu futur en joc. Segons apunten des de Pericos Online, durant el dia d'avui el club li farà saber les seves intencions al jugador del Buen Pastor. Si la contractació de Sergio González va ser clau per l'esdevenir del futur periquito, més clau encara és la continuïtat o no del davanter. Tot sembla indicar que no li tocaran el sou i que li oferiran 2 anys de contracte. En sabrem més després amb el nostre company, el Francesc Via, però el cas és que existeix la possibilitat, i és seriosa, de que no s'arribi a un acord, o bé en termes econòmics, o bé perquè el jugador vol allargar més el seu contracte i finalitzar carrera a l'entitat blanquiblava. En aquest sentit, compte, ojo, peligro, salten les alarmes. El club sembla que si això passa, si no s'arriba a un acord, buscaria un traspàs econòmicament interessant. Sincerament, no crec que es treguin gaire els calés per Sergio García i també de retruc, atenció, perquè a dia d'avui es parla d'una possible sortida també de Kiko Casilla. Les dues ventes portarien calés a Can Perico, cert, però que crearien desil·lusió i el pitjor de tot, suposarien el primer contratemps i el gran marrón, per què enganyar-nos, pel nou entrenador, per Sergio González. El nou míster de l'Espanyol crec que hauria fet bé de fer saber a la directiva ja que cal fer tots els esforços del món per construir el seu espanyol dels propers 2 anys, al voltant d'aquests dos jugadors, dos pilars importantíssims per un Espanyol que té les seves dificultats per guanyar partits, dues autèntiques figures decisives per sumar punts en molts encontres. No podem amagar, per molt que digui Sergio González que ara voldran ser ofensius i atractius, no podem amagar que l'Espanyol li seguirà costant gaudir d'ocasions de gol en els seus partits. I tampoc podem amagar que en molts partits, sobretot amb equips de la zona alta, l'Espanyol veurà assetjada la seva porteria. I per ser efectius a tots dos llocs, a dalt i a baix, a la davantera i a la porteria, per tenir gols que donen punts i per tenir aturades que salven partits, per aconseguir-ho cal tenir aquestes dues peces. Ja ho vaig dir en una tertúlia de Pericos Online, però avui que veig notícies sobre Kiko Casilla cap a l'Atlético o sobre el futur dubtós de Sergio García, avui, després de llegir això, em veig obligat a tornar a insistir. Sense aquestes dues peces, Sergio González ja pot anar a la Moraneta, a Lourdes o on Déu vulgui, perquè sense ells, senyor Cullet i Pere Arnau, caldrà resar per no ser equip de segona divisió. I potser el que caldrà és resar fins i tot als déus xinos.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, el Zona Mixta...
Què tal? Molt bona tarda, benvinguts al programa d'avui divendres, dia 30 de maig. Avui també acompanyats, un dia més, per aquesta pluja que ens està deixant aquesta setmana. I com no podia ser d'altra manera, plogui, faci sol, faci vent o nevi, començarem una nova edició del Zona Mixta, repassant els titulars més destacats del dia.
Sí, perquè el món de l'esport no s'atura i, com és habitual, sempre un cop hem repassat tot el que succeeix en aquest món esportiu, el més destacat ho posarem a taula. De què es parlarà avui a taula? Atenció, perquè hi ha un nom en lletres majúscules que sona pel Barça i a Can Barça estan disposats a deixar-ho tot. És Coque.
És Coque, en parlarem, com bé dius, a taula, i tot seguit serà torn per connectar amb en Francesc Via per conèixer l'última hora del Reial Club Deportiu Espanyol i també apropar-vos l'actualitat més immediata del Futbol Club Barcelona de la mà d'en David Serra.
Cap a 2:45 del migdia, temps de tertúlia avui amb en Dani Fernández de Ràdio Marca, el Fede Moniente, periodista esportiu, i fins fa poc el podíem escoltar a Ràdio Trinitat Vella, i amb el Javi Estevez, un gran madridista que deu estar molt content, una setmana després d'haver guanyat la dècima.
Segur que encara li dura aquesta ressaca de la dècima. I per acabar el programa, doncs ja sabeu, també repassarem l'agenda del dia amb aquells esdeveniments que encara tenim pendents en aquest divendres, dia 30 de maig. Comencem.
Els titulars.
El Barça està disposat a pagar fins a 60 milions d'euros per Coque.
Aquesta és la clàusula de rescissió del jove migcampista de l'Atlético de Madrid.
I és que el club matalassí ha deixat ben clar que no està en venda i que qui se'l vulgui emportar haurà de pagar aquesta clàusula i els impostos corresponents.
Ahir, a Onda Cero, precisament el president Bartomeu parlava sobre Coque.
Yo creo que Coque es un jugador espectacular, que seguro que cualquier equipo querría, pero Atlético Madrid es un equipo que ha hecho este año una temporada magnífica y todos sus jugadores han sido muy buenos, por lo tanto, seguro que, pero Atlético Madrid no vende sus jugadores. Atlético Madrid seguro que quiere seguir teniendo un equipo competitivo la próxima temporada y seguro que intentarán también reforzarse, como todos.
Sobre les seves paraules i sobre d'altres temes en clau barcelonista en donarem més detalls a l'espai Connexió Blaugrana.
On també parlarem de les possibles entrades i sortides d'aquest club. Un ball de noms del que segur ahir també en van parlar Luis Enrique i la resta del seu cos tècnic.
I és que ahir el tècnic asturià es reunia amb els seus ajudants i una de les decisions que prenien, d'entre d'altres, és no optar a repescar Fontàs.
El Barça tenia en el dia d'avui el dia límit per recuperar el central banyolí per només 1 milió d'euros i el club blaugrana ahir ja va fer arribar tant el jugador com el seu representant la seva decisió de no optar a aquesta recompra.
I del Barça passem a parlar ara de l'Espanyol, perquè l'entitat periquita avui té un nom propi, Sergio García.
Segons informen els companys de Pericos Online, Sergio García sabrà avui què li ofereix al club.
L'entitat blanquiblava ha dissenyat una proposta que passaria per ampliar 2 anys més el seu contracte. En cas que no hi hagués acord entre club i jugador, es buscaria l'opció de traspàs, si aquest, òbviament, és econòmicament interessant.
A tot això, també des del portal web Pericos Online apuntem que Pau, Clerc, Joan i Eric són els primers jugadors del filial ja confirmats per estar a les ordres de Sergio González de la primera plantilla espanyolista.
Com sempre, ampliarem detalls sobre aquesta darrera hora de l'Espanyol a l'espai Connexió Blanquiblava.
Ara parlem de la selecció espanyola. Els de Vicente del Bosque es veuran les cares avui en Bolívia en el primer i últim partit amistós previ al Mundial.
El partit davant els bolivians es jugarà a partir de les 10 de la nit a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán.
Aquest, com bé apuntaven, serà l'últim càsting pel Mundial. Després del partit, o bé demà mateix, Del Bosque farà ja pública la llista de jugadors definitiva.
Una llista en la qual possiblement hi acabi estant Jesús Navas.
El jugador del Manchester City, darrerament sense jugar a causa d'una lesió aquest mateix matí, ha passat una prova mèdica a Sevilla i té l'okay dels metges. Per tant, ara ja només està en mans de Del Bosque saber si serà Navas o Deulofeu el jugador escollit per anar a Brasil.
I de la selecció passem a parlar de la Lliga BBVA, on cal repassar el ball d'entrenadors que s'està produint en diverses banquetes d'aquesta primera divisió espanyola.
El Granada hi confirmava Caparrós, el Llevant a Mendilibar, i avui mateix ja s'ha acabat de confirmar l'arribada de Javi Gracia al Màlaga.
On també hi ha moviments és a la Lliga Adelante, on, atenció, en breus s'acabarà oficialitzant la contractació del tècnic català Francesc Rubi com a nou entrenador del Real Valladolid.
I a tot això no ens movem encara de la segona divisió i repassem els partits dels representants catalans per aquesta penúltima jornada de Lliga. Una jornada en horari unificat. Serà a les 7 del vespre.
El Girona es desplaça fins a Ponferrada per jugar-se la permanència. A la segona divisió ho farà davant la Ponferradina.
El Sabadell voldrà seguir somiant amb el play-off d'ascens en el seu desplaçament al camp d'un necessitat Real Madrid-Castella.
I per últim, el Barça B rebrà la visita de l'Alcorcón al miniestadi.
Ja en bàsquet, el Barça suava de valent per aconseguir derrotar el Laboral Cucha per 92-87 en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga Endesa.
Els de Pasqual capgiraven el marcador gràcies a tres actuacions individuals extraordinàries. Brad Oleson acabava amb 29 punts, Joan Carles Navarro amb 24, atenció, 24 punts i 5 assistències, i Dorsey amb 13 punts i 11 rebots.
En les altres eliminatòries passen davant de l'Unicaja Màlaga i del València. Els andalusos superaven l'Herbalaf Gran Canària per 78-70, mentre que els valencians apallissaven el Cajasol per 84-54.
I a la NBA, els San Antonio Spurs estan a només una victòria de la final després d'apallissar aquesta matinada els Oklahoma City Thunder per 117-89 en el cinquè partit de la sèrie final de la Conferència Oest.
Els veterans Tim Duncan amb 22 punts i 12 rebots i Manu Ginóbili amb 19 punts en 21 minuts han liderat el contundent triomf dels texans.
Canviem d'esport i parlem ara de motociclisme, i és que aquest cap de setmana es disputa a Mugello el Gran Premi d'Itàlia, un gran premi especial per a Valentino Rossi, que en sumarà 300 des de que va debutar en el Mundial de Malàisia l'any 1999 a la categoria de 125.
Serà també un gran premi especial per Marc Márquez, que busca la sisena victòria consecutiva en aquest inici de campionat, i de moment, en els primers entrenaments lliures celebrats aquest matí, el de Cervera ja ha marcat el millor registre.
A Márquez l'han seguit tres pilots italians, Rossi, Iannone i Dovizioso. Jorge Lorenzo ha acabat cinquè, just al davant d'Aleix Espargaró, mentre que més endarrerits han acabat Pol Espargaró 11è i Dani Pedrosa 12è.
En ciclisme, el colombià Nairo Quintana no tenia cap problema per mantenir el lideratge del Giro en l'etapa de muntanya d'aquest dijous.
El seu compatriota Julián Arredondo, un dels 14 escapats de la jornada, era el vencedor d'etapa i, a més, s'assegurava el liderat de la muntanya.
El derrotat del dia era l'australià Cadel Evans, que no podia estar amb els millors i perdia la seva plaça de podi en benefici de Pierre Roland.
En tennis, Rafael Nadal es classificava per la tercera ronda de Roland Garros en derrotar en 3 sets el seu rival, l'austríac Dominic Thiem, per 6-2, 6-2 i 6-3.
David Ferrer, per la seva part, feia el mateix amb l'italià Simone Bolelli per 6-2, 6-3 i 6-2.
En handbol, el Barça és el primer equip en arribar a Colònia, on aquest cap de setmana hi disputa la final a 4 de la Lliga de Campions.
Els blaugranes debutaran dissabte a les 6 de la tarda contra els Flensburg, i Xavi Pasqual podrà comptar amb Carabat i Entre Ríos, ja recuperats de les seves lesions.
I finalment, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es classificava per a les semifinals de la Lliga de Campions en vèncer el Brescia per 6-4 en la primera ronda de la final a 6, que s'està disputant a les piscines Bernat Picornell.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, abans, asseiem a taula, és l'hora de dinar i és l'hora de parlar de diferents temes, d'entre d'altres, d'aquest possible fitxatge de Coque pel Futbol Club Barcelona. S'apunta que el club blaugrana estaria disposat a pagar els 60 milions de la clàusula.
Què faríeu vosaltres? Ho veuríeu amb bons ulls, aquest fitxatge, i sobretot a aquest preu?
O és massa car?
Preferiríeu buscar un altre jugador similar i d'un preu inferior, per exemple?
Quin nom proposeu per no fitxar Coque per aquest altíssim preu?
Tu què faries, David?
Home, jo he estat a punt d'escriure avui sobre Coque, però em sembla tan bon jugador que no sé si el Barça hauria de fer algun esforç per abaratir aquest traspàs, no sé si posant algun jugador de per mig que no compti per
cap, sí, per
correcte, tot i això òbviament l'Atlético no abaratiria molt aquesta venda.
A Bojan també podríem donar, no?
També.
Ara que els hi marxa Villa no els hi aniria malament,
però també és veritat que t'has de posar en la pell de l'Atlético, se li estan marxant molts jugadors, si li marxa
poc de... I es parla de Luis Felipe, es parla de Miranda, de Diego
ara,
Costa,
ara Turan ja no estarà, Diego no estarà.
Sí, sí, són...
Se li estan anant
almenys,
tres quarts.
No? Que tinguin una bona recaptació, sí. Però el que dius, no? Jo estic també amb tu. A mi Coque em sembla un jugador extraordinari. Ara, 60 milions, que els pagui el Barça, primer de tot, que no em sembla ètic per part del Barça, perquè no és la filosofia del club. I segon, doncs que també, per exemple, de característiques més o menys similars, si hi ha Ivan Rakitic del Sevilla, que també es parla d'un possible interès de l'Atlético, que
sí,
com a reforç en
aquesta
posició.
Però això que dius de la filosofia, ho preguntarem en tertulià, va, perquè jo crec que entrarem en polèmica amb això de les filosofies i els valors, perquè darrerament el Barça, entre Ibra, Neymar i d'altres, se n'ha gastat un fotiment.
I tant que sí. Precisament avui també al Twitter i al Facebook del programa us preguntàvem per això i, per exemple, en Francesc Boix ens diu que no creu que valgui tant com 60 milions, però que uns 20 milions d'euros potser sí. Home, jo aquest preu també, eh? Però...
Digue-li a l'Atlético que li dones 20 per Coque i et dona la
les
K
botes.
I la O. La K sí. I la O com a molt. El que és el que dan ells.
Bé, 2:24, fem una petita pausa i tornem ja amb la connexió blanc i blava i també la blaugrana. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FM Zona Mixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:00 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:00 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LBA Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Que per què aposto sempre a goldenpark.es? Molt fàcil. És una casa d'apostes d'aquí. Tens tots els esports. És molt fàcil fer les teves apostes. Fan promocions cada setmana. I si tens algun dubte, et contesten al moment. goldenpark.es. Registra't ara i aconsegueix el teu bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Consulta les condicions a la nostra web. goldenpark.es. Esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió. Connexió blanc i blava.
Vinga, va, anem amb aquesta connexió blanc i blava. Està una miqueta més tranquil l'ambient o no? Després de tantes presentacions, li preguntem al nostre company Francesc Via. Francesc, bona tarda.
Doncs sí, bon dia, bona tarda, vaja, David.
Bona tarda,
ja, doncs,
bona tarda, tens raó.
Sí, bona tarda. Doncs molt més tranquil l'ambient, com tu dius, vaja, és una cosa doncs, una mica inèdita a l'espanyol,
sí.
Però d'altra banda, després de tres flores de premsa consecutives, presentacions d'entrenadors i de tot l'entrenador xinès, del qual he vist que us heu fet ressò
sí.
A l'inici del programa, teniu la clau,
sí.
El qual de tot plegat, doncs jo assenyalaria que avui és un dia de tranquil·litat previ a l'aplec de penyes. Ho dic a l'aplec de penyes perquè no només és un tema social, sinó perquè, com sabeu, doncs, també els presidents acostumen a parlar-hi, el Topi Sergio també hi assistirà i segurament es donarà el primer bany de masses. I, justament, Sergio, avui ha estat notícia, perquè quan estàvem tots, com diem, doncs, estan tranquil·lets, doncs, han arribat als mails de la majoria dels pericos un vídeo on l'amic Sergio, l'entrenador Sergio, doncs ens donava un missatge i el podeu sentir si voleu.
Que sepáis que es un gran reto, una gran posibilidad, pero que lo vamos a dar todo para que os sintáis muy, muy orgullosos de tanto el equipo como de vuestro cuerpo técnico. El Español es mi club, vuestro club, mi casa, vuestra casa. Y para mí es un gran orgullo el poder ser entrenador del primer equipo. Es un sueño hecho realidad y no vamos a desaprovechar. Trabajaremos con él para lo mejor al club al que vosotros amáis, al que amamos. Sé que soy un privilegiado y que todos los pericos queréis entrenar a nuestro Español. Por eso estoy aquí, para acercarme a ti y mandarte este mensaje. Encontraremos dificultades, pero estoy seguro que entre todos sacaremos a nuestro Español hacia adelante. Somos pericos, somos luchadores. Unidos y convencidos, lo lograremos seguro. Soy uno de los vuestros, lo sabéis. Os prometemos trabajo y esfuerzo. Solo os pido una cosa, vuestro apoyo. Nos vemos en el campo.
Bueno, un vídeo inesperat, però que mira, que li ha arribat a tots els periquitos ja.
Li arriba i no només li arriba a les seves bústies, sinó que pretén arribar-li una mica doncs, al cor de la pericada, encara més, diria jo, si no fa prou entregada doncs, amb la decisió del seu entrenador, doncs encara apel·lant els que encara tinguin algun dubte doncs, el sentiment perico com a base d'aquesta tria. D'altra banda, altres temes d'actualitat, com sabíeu, doncs, avui s'esperava una reunió, ho he format avui al diari Esport, entre Magí Díaz i la directiva i el Consell, per saber una miqueta, tractar una miqueta el tema de la possible continuïtat o no de Sergio García, al qual ha transcendit que se li oferien 2 anys,
sí.
2 anys amb la mateixa fitxa, i jo personalment no sóc gens optimista amb el desenllaç de tot plegat, però caldrà una miqueta estar atents a veure què passa amb tot plegat.
Sí, sí.
I poca cosa més tenim avui per comentar del dia salit.
Bueno, l'aplec de penyes, per cert, és dia 1 de juny, Francesc?
Sí. De fet, l'aplec de penyes comença avui. El que passa és que doncs, una sèrie d'actes, per exemple, avui hi ha un sopar de presidents, després demà també hi ha actes, però el dia gros, el dia gran, és el diumenge, i evidentment és a Torredembarra, no sé si ho havíem dit abans,
correcte.
I tots els pericos ja estan convidats, siguin penyistes o no, i segur que hi haurà alguna notícia que sortirà doncs, de les declaracions.
Bueno, i a més s'hi espera la presència de Sergio González, eh?
Efectivament.
Bueno, doncs estarem molt pendents d'aquesta visita de Sergio González, el primer bany de masses, ja ens deia Francesc Via, del nou entrenador en aquest aplec de penyes a Torredembarra durant tot aquest cap de setmana. Francesc Via, avui programa de ràdio i televisió, no?
Sí, senyor, avui partida doble.
Bueno, doncs
estarem... Partida doble i estarem... que surti bé.
Bueno, d'aquí poc a veure si entrevistem parlant en xino.
Efectivament, no? Jo m'he matriculat a un curs de mandarín,
sí?
I bueno, de moment ja sé demanar doncs, un tres delicioses.
Molt bé.
Sí, no hi ha... anem millorant.
Anem millorant. Francesc, una abraçada ben forta i bon cap de setmana.
Perfecte, adéu.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió Blaugrana.
Vinga, i després de conèixer aquesta darrera hora de l'actualitat blanquiblava, tornarà per parlar del Futbol Club Barcelona i un dia més ho fem amb en David Serra. David, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Marc.
Bé, avui tenim teca, perquè ahir parlava el president Bartomeu.
Exacte, ahir parlava el president Bartomeu i no va parlar poc perquè va estar parlant una hora a Onda Cero en una entrevista on el president del Barça va parlar de tot, però sobretot no va voler confirmar cap alta ni cap baixa, tot i que sí que va parlar de molts jugadors. Un dels que va parlar més positivament va ser del jugador de l'Atlètic de Madrid, Koke, un jugador que, segons Bartomeu, agrada a tothom.
Doncs sí, l'escoltàvem també al principi. Bartomeu era clar, era un jugador que agrada a tothom, però que també deia que, bé, imagina que ningú de l'Atlètic de Madrid vol desprendre's d'ell, i ja ho sabem. La seva clàusula és de 60 milions. Per tant, si el vol el Barça, hauran de rascar-se la butxaca i pagar aquesta clàusula. També, David, el president Bartomeu explicava de la dificultat que suposa fitxar grans estrelles, no?
Exacte, grans estrelles com Koke, per exemple, o altres com el Kun Agüero, dels que també parlarem. Sobretot perquè, com passa amb els jugadors del Barça, els seus equips no els volen vendre.
Es difícil, por supuesto, ir a otros equipos y fijarse en su crack y decir, lo traes al Barcelona, porque los demás tampoco quieren desprender de sus cracks. Es como si alguien viene aquí y pretende pues, fichar nuestros cracks. No los vamos a vender. Yo lo que sí puedo decir es que la idea, el concepto, el proyecto que estamos desarrollando, que ya llevamos muchas semanas y muchas cosas están hechas, aunque no están del todo terminadas, a mí me ilusiona. al Zubizarreta le ilusiona y a Luis Enrique también. Y eso es lo importante, que al final el entrenador, quien va a trabajar con el equipo durante todo el año, tenga la certeza de que eso funcionará.
Bé, doncs, Bartomeu, parlant d'aquesta dificultat per incorporar a nous cracs, però també parlava de la continuïtat d'homes com Mascherano o el propi Cesc.
Exacte, va parlar del futur de Mascherano, que diu que seguirà al Barça, tot i aquestes especulacions que hi havia i els seus comentaris a final de temporada, que no n'estava segur, també de Cesc, on va dir que que el Barça no volia vendre cap jugador, a menys que el jugador els ho demanés, i també del capità de Xavi Hernández, va ser breu, però molt contundent.
L'escoltem.
Xavi tiene contrato con el Barça, tiene un contrato de 2 años más, y es un jugador muy apreciado por los técnicos y fundamental en el esquema de juego.
Bé, doncs, com bé dius, breu, però molt contundent amb Xavi Hernández i el seu futur dins del club. Em sembla també molt encertat el que va dir en aquest cas Bartomeu. D'altra banda, Bravo està molt a prop, el porter de la Reial Societat, però encara no és oficial. No sé si també em va dir alguna cosa, això, d'aquest tema, el president.
Bé, no va voler parlar de noms, i per tant sí que se li va preguntar sobre Bravo, però ell va dir que el porter actual és Ter Stegen i aquesta és l'aposta del Barça. Tot i això, evidentment hi ha molts rumors sobre Bravo i que sembla quasi fet. Tot i això, també va avançar Bartomeu que avui no hi hauria anuncis de fitxatges, per tant, segurament haurem d'esperar la setmana que ve.
Mm-hmm. Deixem el tema Bartomeu i ens centrem ara en un altre nom propi, és el cas de Sergi Roberto.
Això mateix, perquè és una de les altres notícies d'avui, és que Luis Enrique ha comunicat a Sergi Roberto que compta amb ell de cara a la pròxima temporada. Tot i que el de Reus ha jugat molts pocs minuts a les ordres del Tata Martino aquesta temporada, a Luis Enrique ja li agradava quan l'havia entrenat amb el filial i, per tant, si no hi ha altres novetats, el jugador s'incorporarà als entrenaments el 14 de juliol juntament amb tots els altres jugadors que no vagin a les seleccions. El que no que s'incorporarà serà, però, Andreu Fontàs, perquè el club no executarà la clàusula de repesca que tenia sobre el jugador i que acaba avui. Per tant, el Barça rebrà 1 milió d'euros del Celta per Fontàs, però no es quedarà amb el jugador.
Bé, doncs aquesta era una de les altres notícies i també hem de parlar, ja per acabar, de Leo Messi, David.
Sí, perquè Messi parlava en una entrevista a la cadena americana ESPN i parlava de les seves ganes de guanyar el Mundial. Més que per fer-se un nom a la història, com Pelé o Maradona, comentava que li agradaria perquè és un objectiu que ell té, ja ho ha intentat 2 vegades i no li falta només això.
En una entrevista molt distesa també parlava de com li anava la seva vida de pare, no? Aquesta paternitat del petit Thiago, i sobretot també del motiu dels seus èxits.
Exacte, una de les preguntes més interessants era quin creu que és el motiu principal del seu èxit. Messi responia això.
Creo que mi gana de querer superarme siempre, de querer siempre más, de ser el crítico número uno conmigo mismo y de saber cuando hago las cosas bien, cuando hago las cosas mal, del trabajo.
Bé, doncs les ganes de superar-se de Leo Messi són el motiu del seu èxit. David, per anar tancant, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Doncs sí, que segons apunten varis mitjans, el Barça estaria molt interessat en fitxar el Kun Agüero. I segons el diari Sport, precisament, el club hauria fet una primera oferta de 38 milions d'euros per l'argentí. Evidentment que Agüero seria un bon reforç pel club, blaugrana, però vistos els preus del mercat, jo dubto que 38 milions siguin suficients ara per ara.
I això és el que et volia comentar jo. Em sembla que amb 38 milions no anirem enlloc si volem fitxar el Kun Agüero. David Serra, ho deixem aquí. Moltes gràcies,
A vosaltres.
Una abraçada ben forta. Adéu-siau.
Una abraçada.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león, restaurante para picar zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Vinga, va, temps de tertúlia del Zona Mixta, l'última tertúlia de la setmana, una tertúlia en la que comencem saludant a Dani Fernández, periodista de Radio Marca. Dani, molt bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Bueno, doncs molt bé, amb moltes ganes de saber, per exemple, què pensa el Dani sobre aquest gran titular de el Barça està disposat a pagar la clàusula per Koke.
Home, No hi ha dubte que Koke és un dels atracantistes més de moda, no? Sobretot del futbol, no només espanyol, sinó europeu, no? Mm. Ha fet una gran temporada i bueno, 60 milions. Les grans xifres sempre es paguen per cracs que marquen la diferència. En aquest cas jo crec que és un jugador que hi ha pocs amb les seves virtuts al mig del camp i bueno, potser és massa. I hauríem de veure, no?, si això suposa alguna sortida. A mi em sembla un grandíssim jugador, no?, però no sé si pagaria els 60 milions d'euros.
Bé, ara li vull preguntar també a en Fede Muniente, periodista que fins a poc podíem escoltar Ràdio Trinitat Vella, i aquí ja saludem. Fede, molt bona tarda.
Bona tarda, nois.
Escolta'm, la pregunta també és clara per tu. 60 milions per Koke, sí o no?
No.
Clar, ets clar. No els pagaries, eh?
I ara ens diu per què.
A veure, perquè segons han anat dient els directius del Barça ja des de fa temps, hi ha uns 60 milions d'euros aquest estiu, més potser 60 de l'any que ve, més alguns ingressos indeterminats per vendre. Per tant, t'estaries gastant una gran part del pressupost que tens disponible, comptant que tens altres necessitats, i també perquè Koke és un grandíssim jugador, estic d'acord amb el que deia el Dani, però tampoc sé com s'acabaria d'encaixar amb tot l'engranatge de migcampistes, perquè si ara mateix ja sembla que n'hi ha molts per aquesta posició, sumar-ne una altra, no sé fins a quin punt seria contraproduent.
Mm-hmm. Bueno, anem a posar-li una miqueta de picant a la tertúlia i saludo al nostre company estudiant de periodisme i a qui encara li dura la ressaca de la dècima. Saludo el Javi Estevez. Javi, bona tarda.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Javi?
Pues muy feliz todavía, esto va a durar mucho, las celebraciones que no paren.
Que no paren.
Un madridista de pro, en Javi, sí, ja ho sabeu.
I tant. Per cert, Javi, bueno, la primera pregunta és molt clara, segueixo en la mateixa línia de la resta de companys de tertúlia i et pregunto per Koke, i suposo que tu em sortiràs amb això dels valors del Barça, de pagar 60 milions, presentar-se i posar sobre la taula aquests diners.
No, yo no soy de estos. Hablando de Koke, ahora un compañero me ha dicho que l'ha visto conduciendo un cochazo en Paseo de Gracia, o sea que está por aquí por Barcelona.
¡Ostras!
Y bueno, fichar a Koke sería también anunciar un pequeño cambio de estilo, que yo si fuera del Barça, Dios me libre, lo aceptaría. Y sería un suponer que cambia un poco el estilo con Luis Enrique y me parecería un gran fichaje, pese a que cueste lo que cueste.
¿Qué estarían parlant? ¿D'un estil més elèctric i no tan pausat, Javi? ¿A què et refereixes?
Sí, más físico en el centro del campo, más directo incluso, no tan horizontal, y con otras llegadas como la de Deulofeu, por ejemplo, con la de Rafinha, también ayudaría a este estilo un poquito más distinto.
Dani, ¿creus que això que comenta el Javi podria acabar passant amb l'arribada de Luis Enrique? I, per exemple, també es parla, no?, de que Xavi Hernández farà un pas enrere, per tant es perd una mica també d'aquest ADN del Barça dels últims anys. Creus que evolucionarà aquest estil?
Bueno, jo respecte al que deia que el company, l'estil ha d'evolucionar. Jo crec que s'han de matisar algunes coses, no?, perquè el que valia fa 4 o 5 anys potser no val ara, no? Llavors, sí que se li ha de donar una miqueta de volta, no, en això. Jo crec que sí que s'adaptaria molt bé al mig del camp del Barça. Crec que és un migcampista, a diferència de Cesc, en el qual jo penso que cada cop és més ofensiu, més atacant, que no pas centrecampista, uh-huh. I jo crec que s'adaptaria molt bé donant aquesta, bueno, canvi una miqueta per reestructurar, perquè ja sabem, no, que el Barça necessita, doncs, fer una mínima com neteja, no, de, uh-huh. d'algunes peces i de l'estil. Sí que s'ha de, no dic que s'hagi de canviar a un estil directe de futbol semblant, per exemple, el de l'Atlètic de Madrid, no estic dient això, però jo penso que l'estil del toc se li pot donar encara una volta més, i jo penso que Koke sí que s'adaptaria, però clar, 60 milions d'euros tenint altres necessitats, com deia el Fede, crec que és massa, no? Mm-hmm.
Fede, precisament, que t'acaben de nombrar ara, l'arribada de Koke, si arriba sent així, perquè el Barça acaba venent, ja ho has explicat tu una mica econòmicament, però a nivell esportiu, què podria suposar pel Barça l'arribada d'aquest jugador? Què en penses?
Home, esportivament, el que dèieu de fer un canvi en l'estil, estic d'acord amb el que dèieu, del que potser seria un canvi de matisos, però, per exemple, no seria tan allunyat de com funciona el Barça B o com va funcionar el Barça B amb el mateix Luis Enrique, de quan al mig del canvi havia Sergio Roberto i Rafinha, que, per tant, és una manera de mantenir aquest sistema amb un toc i uns matisos diferents que ja ha funcionat en el Barça B, d'acord que també a segona B i a segona divisió, que són canvis diferents, però sí que és una altra manera de portar una altra cosa a l'estiu, que sí que permet evolucionar-lo i canviar-lo, per tant, futbolísticament funcionaria.
I amb Koke s'estaria dient adéu a Xavi Hernández?
Això és el gran problema, i és una de les coses que no sé com s'ha de gestionar o com s'ha de portar la pèrdua de pes progressiu que pugui tenir Xavi Hernández a la plantilla del Barça. Perquè, és clar, si tots podem estar mínimament d'acord amb que Xavi no pugui jugar 40 partits en una temporada, hem de mirar els 20 partits que pugui jugar, quins han de ser, perquè, per exemple, no podríem agafar un fitxatge com Koke, fer-lo jugar 40 partits i arribar als partits importants i dir-li no, ara t'asseus, ara juga Xavi. Mm. Per tant, és una cosa molt difícil de gestionar, que jo personalment no tinc ni idea de com ho portaria.
Javi, tu creus que al final de cicle, entre cometes, d'aquest Barça acaba també amb el de Xavi Hernández, si a partir d'ara el rol de Xavi serà, doncs, molt més secundari? I d'altra banda, com s'ha de gestionar això?
Sí, sí, desde luego, Xavi Hernández yo creo que ha dado ya mucho al Barça y a la selección también, y creo que ya está acabando su tiempo. Evidentemente, tendría que seguir un año más, como mínimo. Creo que Luis Enrique será capaz de gestionar esto, ya lo dijo en la rueda de prensa de presentación, y evidentemente lo que decía también el compañero, que no puedes hacer jugar a Koke 40 partidos y luego que los importantes vengan Xavi y los juegue él. No puede jugar los mismos minutos que estos últimos años, pero creo que debe estar, aporta cosas distintas como la experiencia, como el liderazgo, y creo que Luis Enrique lo puede gestionar muy bien.
Bueno, estem parlant ara de Koke, de fitxatges, d'entrades, de sortides, és normal, ja s'ha acabat la temporada, però hi ha una evidència, i és que a Can Barça es necessita un central o dos, i ara doncs poso sobre la taula aquest debat de l'etern central que ha d'arribar a Can Barça. Estan sonant noms, per exemple, que comencen amb la lletra M i que coincideixen, Miranda, Mathieu, o en aquest cas Marquinhos, Dani, per exemple. Amb quin d'aquests tres, amb quina d'aquestes tres M's tu et quedaries?
Home, no tinc cap mena de dubte que em quedaria amb Marquinhos. O sigui, crec que no hi ha color entre tots tres, i més adaptant-se al que demana i al que juga el Barça, no? O sigui, jo vull veure, per exemple, a Miranda fora de l'Atlètic de Madrid, en un altre equip on jugui més ofensiu, una línia defensiva estigui més avançada, amb més metres respecte a la seva porteria. Crec que una de les virtuts de Simeone ha sigut, doncs, dotar aquests jugadors que quan van arribar eren molt justets, donaven un nivell molt justet, i que els ha posat en un nivell molt regular i molt alt, de 7-8 cada partit. És un jugador molt fiable, uh-huh. Ha sigut molt fiable durant aquestes dues temporades, pràcticament, amb Simeone. I, però vull veure fora de l'Atlètic de Madrid i jo penso que no s'adaptaria al Barça, al igual que Mathieu. Crec que va sonar ja per l'estiu passat, no va fer un bon començament de Lliga, es parlava molt malament que estava de forma i ha acabat molt bé la temporada, perquè crec que pel que necessita el Barça, o sigui, no hi ha color. Marquinhos, jugador jove, ràpid, pot adaptar-se puntualment al lateral dret. O sigui, crec que ho tinc molt, molt clar en aquest sentit.
I a Javi Estévez li preguntem una cosa similar, però a més afegeixo una reflexió a la que ens va fer arribar l'altre dia el nostre company de tertúlia, també el José Antonio Meca, que ens va dir que, per exemple, fitxar Miranda no només seria reforçar el Barça, sinó debilitar el rival, a l'Atlético de Madrid. En aquest cas seria potser el millor fitxatge, Javi?
Bueno, yo desde la visión del Real Madrid me gustan los tres, porque me parecen... de un nivel inferior a los grandes clubes de Europa. Y lo de debilitar al Atlético en este caso, no lo creo. No lo creo porque no depende tampoco de Miranda. Y el Atleti que vuelva a repetir un año como este, va a ser complicado que esté a la altura del Barça o Madrid. Y por otro lado, quizá el más atractivo de los tres centrales es Marquinhos, como ha apuntado el compañero, pero... teniendo en cuenta que lo que le ha costado al Paris Saint-Germain y que está siendo el tercer central, no lo veo como una garantía tampoco para partidos grandes en Europa o de la Liga.
Bé, presenta dubtes, si més no, aquesta figura del central i pel que estem escoltant, no? Cap dels tres us acaba de convèncer. Parlant de centrals, i abans de que continuem amb la tertúlia, deixeu-me que us digui que fa res, escassos minuts, el Barça ha fet oficial que Puyol serà nou adjunt a la direcció esportiva del Barça i que s'incorporarà, doncs, al setembre ja a l'àrea de futbol del club. Per tant, Carles Puyol, que seguirà vinculat amb el Futbol Club Barcelona, en aquest cas, doncs, amb una tasca diferent, esclar, a la que tenia fins ara, que era ser l'amo i senyor de defensa blaugrana.
No sé si els nostres tertulians volen apuntar alguna cosa sobre aquesta decisió del Barça. Fede, te l'esperaves que Puyol ja ràpidament fos enganxat per la directiva del Barça per quedar-s'hi, o t'esperaves la decisió més tard?
No sé si tan ràpidament, però sí que a curt o mitjà termini sí que em semblava una cosa lògica i fins i tot normal, perquè comptant també tot el que dona Puyol amb tots aquests anys, es mereix tot el respecte i reconeixements que se li puguin donar.
Dani Fernández, queda clar que Puyol ja no està per tornar a jugar llavors.
Bueno, estic d'acord amb el que deia el Fede, no? No sé si de manera imminent, però sí que a curt i a termini sí que veia Puyol al Barça en un altre lloc, ja sí, doncs, més en un despatx, en la directiva, o és amb el tema del cos tècnic el veia, i sí, era una evidència, no? O sigui, ja no només pels pocs minuts que jugava, sinó és que estava justificat, és que quan jugava bé Copa del Rei o partits puntuals, és que jugava un i estava un més fora, no se'l veia tampoc, i que, bueno, eren problemes de genoll. Jo pensava que apuraria una mica més per recuperar-se, no sé ja pel futbol, sinó per la vida en general, com va dir en el seu comiat, no? Però bueno, crec que és una molt bona notícia pel Barça.
Bé, parlem de centrals, i precisament un central li va donar la dècima al Real Madrid. Javi Estévez, Sergio Ramos, bé, ha fet una temporada per mi irregular, però sí que és cert que a nivell de gols, doncs, aquest any ha brillat més que mai. Es parla també de que segons el Mundial que faci, Sergio Ramos pot ser clar candidat a guanyar la pilota d'or. Tu el veus a tal nivell?
Bueno, está claro que con este tramo final de temporada tiene que salir su nombre en muchos sitios y en los partidos clave, que es en lo que se mide el nivel de una temporada por norma general, aunque haya sido irregular, como tú bien dices, y es cierto, yo creo que sí que puede estar ahí. Pocas veces un central se ha visto en tal situación, Cannavaro, recuerdo, por el gran mundial que hizo, y Sergio Ramos, porque no puede estar ahí.
Javi, en aquest sentit, ¿tú crees que Sergio Ramos ha fet de Cristiano Ronaldo en aquest tram final decisiu de la temporada?
Bueno, no podríamos decirlo así, porque su posición es muy distinta, pero...
Com a home decisiu, m'estic dient, em refereixo no en quant a posició, sinó com a home decisiu, que hauria d'haver estat Cristiano i en aquest cas ha estat Sergio Ramos.
Sí, bueno, en temas goleadores incluso también lo ha sido, sí, y más que nada en liderazgo. Ha cogido las riendas del Madrid en los momentos clave y ha sabido mantener la cabeza fría en la final y en la semifinal de Champions, que ha sido los momentos más complicados.
Uh-huh. Fede, si a tu et diuen que Sergio Ramos, veus una portada amb Sergio Ramos, donar-li un petó a la pilota d'or, què dius, que és una broma, que és una bogeria, o conta tu que Sergio Ramos potser sí que l'ha merescut. Què en pensaries?
Home, em grinyolaria menys que Cannavaro, també t'ho dic.
Sí, sembla que això estem tots d'acord, eh?
Sí. I a veure, Sergio Ramos ha aconseguit dues coses molt importants per un defensa, que una és sortir a la foto dels gols decisius com a contribució ofensiva, i una que en altres temporades, que potser sí que potser se li podia valorar, és que no ha sortit a cap foto de cap errada, ni de cap problema, ni de cap problema defensiu que hagi pogut tenir, ni de cap errada, que per tant ja són dues virtuts en una que se li poden valorar. Home, si aconsegueix tenir un bon Mundial i un moment decisiu, haurà sortit a totes les fotos de tots els cromos dels moments importants de la temporada.
Sí, sí, no hi ha cap dubte. No sé si el Dani... li preguntem el mateix, no,
Marc? Sí, si vol afegir alguna cosa al Dani en aquest tema Sergio Ramos, o si no, ja està tot dit.
No, bueno, és que jo estic d'acord. O sigui, estan tots els moments importants de la temporada. O sigui, si hi ha hagut Copes d'Europa que en Pal Madrid, que es recorden pel gol de Mijatovic a Amsterdam, el gol de Zidane en l'altre...
A Glasgow.
A Glasgow. Jo crec que aquesta Champions és la de Sergio Ramos, no del gol de Sergio Ramos. Si fa molt bon Mundial, jo crec que ha de ser candidat a la pilota d'or, no? Ha fet una temporada irregular, sobretot al començament, on a vegades també té, bueno, a vegades se li talla el cable, no? Amb alguna expulsió i amb alguna errada puntual, però quan està seriós en defensa, juntament amb Pepe, jo penso que són dos jugadors, una parella de centrals com poques hi n'hi ha al món, eh?
Mm-hmm. Bueno, gran central, Sergio Ramos. I han deixat anar per aquí el tema del Mundial, doncs centrem-nos en aquest Mundial de Brasil 2014, perquè avui a Espanya Marc Vila juga el primer i últim amistós, eh?
Contra Bolívia, d'Azcalgorda, i bé, entre aquesta nit, o imaginem també demà al matí, ja coneixerem la llista dels que aniran convocats al Brasil. Javi, no sé si creus que hi haurà alguna sorpresa en aquesta llista, algun dels menys habituals acabarà entrant, si finalment creus que Diego Costa hi serà. Tu mateix, per on creus que aniran els trets d'aquesta llista de Del Bosque?
Bueno, Del Bosque ya me tiene acostumbrado a confundirme. No soy partidario para nada de él, y aunque os parezca un poco raro, yo soy muy partidario de que vaya Deulofeu a la selección, que pueda aportar un aire distinto, y creo que incluso puede ser él la sorpresa. Sorpresas como Iturraspe o cosas de estas no creo que haya. Y lo de Diego Costa lo veo también complicado, porque dijo que un jugador sin el alta médica no iría al Mundial, a ver si lo cumple o no, porque ya he visto otras cosas que no ha cumplido.
Bueno, sentenciant una miqueta Del Bosque, Javi Estevez, i parlant de Deulofeu com a la gran sorpresa. Dani Fernández, per tu quina seria la gran sorpresa, si és que n'hi ha?
Jo crec que Deulofeu, estic d'acord, sí.
Però Dani, perdona'm que et talli. Abans d'aquí, en comptes d'aquí t'emportes,
Deulofeu? Bueno, és que jo crec que Jesús Navas no anirà, perquè ja porta un parell de mesos que està lesionat i no acaba de quallar el seu millor estat de forma, no ha tornat a jugar, de fet. I jo crec que la seva participació està molt en l'aire, i jo crec que la selecció en aquest cas sempre ha tirat a Jesús Navas com un dels revulsius en segones parts, i si no va Navas no n'hi ha un altre jugador d'aquestes característiques. Per tant, jo penso que, tot i no fer una gran temporada, crec que jo com a mínim esperava més d'Olofeu a l'Everton. Crec que una vegada ja Del Bosque l'ha convocat, crec que pot ser la sorpresa. Diego Costa, per altra banda, crec que sí que anirà, o sigui, amb tot el que s'ha muntat al voltant de Diego Costa aquesta temporada, se l'ha d'esperar, o sigui, el que faci falta, fins i tot fer la recuperació al Brasil juntament amb la selecció, crec que se l'ha d'esperar i que viatjarà. I poca cosa més en quant a sorpreses, però sí, penso que Navas, si no va, ha d'anar un altre jugador que pugui oferir una amplitud de camp, de terreny, per segones part, per 20 minuts, 30...
Fede, avui publiquen a diferents mitjans de comunicació que Navas ha passat una revisió mèdica aquest mateix matí, que li han donat els metges a l'hoquei, per tant ja tot està en mans de Del Bosque. Tu què faries si fossis Del Bosque?
Home, si Navas està com per competir fer el Mundial, me l'emportaria. perquè és com deien els companys ara, que t'aporta una variant molt diferent al joc que tens i el que pots fer, que et pot complementar molt bé el que tens i que ha funcionat en altres mundials. Si no estigués al 100%, això ja sí que complica molt les coses, perquè recordo alguna vegada que el Bosque hagués intentat fer el mateix amb Mata i que potser no ha acabat de funcionar de la mateixa manera. No, si Navas estigués al 100%, jo l'agafaria. Si no, tindria molts dubtes, perquè no hi ha ningú més que em porti aquest tipus de perfil, i llavors potser sí que intentar portar d'Olofeu, intentar jugar amb homes una mica més avançats, potser sí que podria funcionar igual.
Mm-hmm. Bueno,
I David, deixa'm que apunti que sí. D'Olofeu també està en aquesta llista perquè no hi és GC, perquè si no jo crec que abans que el propi D'Olofeu i seria GC Rodríguez en aquesta llista. Javi, no sé si tu estàs d'acord amb mi també.
Home, segur, segur.
I tanto que estoy de acuerdo, y tanto.
Bueno, pero en este caso yo creo que D'Olofeu es más extremo puro que no GC, creo.
Bueno, GC tiene otras cosas también.
Sí, no, por supuesto, pero juega más por dentro en caso de D'Olofeu, yo creo que es para desatascar partidos, ¿no? O sea, para abrir el campo, para ganar línea de fondo. GC ofrece mucho, es un grandísimo jugador. Creo que tiene una buena conexión además entre ellos en las categorías inferiores, pero creo que juega más por dentro, ¿no? Y por dentro ya hay muchos jugadores como, por ejemplo, Mata.
Anem tancant la tertúlia i potser una de les últimes preguntes que us podem fer, i per tancar, parlant precisament del Mundial i de la Roja, que juguen avui un amistós, és què podem esperar, un cop es faci aquesta llista, què podem esperar d'aquests jugadors que aniran a Brasil i d'aquesta selecció? Li preguntem, per exemple, al Fede.
Què podem esperar? Doncs que tornin a oferir un bon rendiment i que puguin, no dic guanyar un Mundial perquè no es pot assegurar de cap manera, però sí que poden fer un bon paper. L'únic dubte que se'ls hi pot posar és si els jugadors que han justejat més al Barça poden arribar bé al Mundial, però esclar, tenint els complements que poden tenir altres jugadors que poden venir molt bé i altres variants més ofensives, més seguretat al darrere i més al mig del camp, poden donar molt bon rendiment.
Veurem si donen rendiment o no els jugadors del Barça. Fede, com sempre, una abraçada ben forta i gràcies per haver estat al Zona Mixta.
A vosaltres, bona tarda.
Dani Fernández, el llistó de la selecció està molt alt aquest any. No sé per on creus que podran anar les coses aquest estiu.
Bueno, és difícil, no?, pronosticar si tornarà o no a guanyar el Mundial. Jo penso que aquells que doncs, porten més de temps, suposo que voldran acomiadar-se de la selecció donant un bon nivell. Els joves o els nous que introdueixi Del Bosque, bueno, han de entrar amb una bona carta de presentació. Crec que la selecció serà competitiva, però amb els dubtes de físics, no?, d'alguns jugadors que han estat fins fa poc competint amb els seus respectius equips.
Doncs sí.
Dani, veurem en quin estat arriba.
Exacte. Dani, moltes gràcies i, com sempre, una abraçada ben forta. Un plaer.
A vosaltres.
I no tenim temps per saber tant sobre Javi Estevez. Només digue'ns fins on arribarà Espanya en aquest Mundial. Va, molt breument, Javi.
Hasta cuartos.
Fins
Vamos
a quarts.
Vamos a mantener una tradició.
Bueno, doncs vinga, molt bé, Javi. Tradició.
Una abraçada, Javi.
Otra.
Adéu.
Abraçada també pels nostres oients. Nosaltres tornem dilluns.